Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'Ajuntament confirma que Sant Cugat està tornant a la normalitat després de la gran apagada de llum d'aquest dilluns que ha afectat Espanya i Portugal. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ha explicat que han passat d'un estat d'alerta a prealerta i es confia que al migdia estigui restablerta la normalitat a tota la ciutat. Escoltem l'alcalde, Josep Maria Vallès.
Hem passat d'alerta a prealerta i segurament ja aquest migdia, diguéssim, a nivell de protecció civil, estarem ja en fase de normalitat absoluta. Hem passat, es podria dir, una nit tranquil·la. No han tingut cap incident important, tant policia local com Mossos d'Esquadra, com també Protecció Civil, diguéssim, que ha doblat el seu patrullatge per evitar que passés qualsevol incident, especialment patrullatge per aquelles zones on ha trigat més en tornar la llum, l'energia.
Tot plegat s'ha informat a 8:15 d'aquest dimarts, al matí, després de celebrar el 7è Secopal, el Centre de Coordinació d'Emergències Municipal, que s'ha fet a Sant Cugat ja en el que portem d'incidència, que va començar tot plegat a 1:15. Un Secopal on han estat presents membres de l'equip de govern, així com responsables de Protecció Civil, policia local i Mossos, que han treballat coordinats i reforçant presència al carrer amb més patrullatge per evitar problemes i minimitzar l'impacte que ha generat la caiguda de l'energia. Entre les principals actuacions que s'han fet a la ciutat destaquen l'aportació d'un generador al COAP Sant Cugat i combustible per garantir el subministrament elèctric al centre assistencial. D'altra banda, serveis socials, Creu Roja i Protecció Civil han contactat amb 32 persones en situació de vulnerabilitat. Endesa ja ha confirmat aquest dimarts al matí que la xarxa elèctrica al país, a Catalunya, ja funciona amb total normalitat. Fonts de l'empresa han indicat a la CN que s'ha pogut reprendre el 100% del servei després de l'apagada de dilluns. Així mateix, des de la companyia han enviat un missatge de tranquil·litat i davant de la represa del subministrament han volgut enviar les comunicacions oportunes. A l'estat espanyol, Red Eléctrica indica que el 99% de la demanda energètica a la península ja s'atén. I la línia de ferrocarrils del Vallès funciona amb normalitat des d'aquest dilluns a la nit, concretament a partir de les 11:00 ja començaven a funcionar els combois. La diferència arriba a Rodalies, la R8, la que opera a Sant Cugat, es manté suspesa sense una previsió, diuen, sobre l'estabilització de la tensió elèctrica, segons apunta Rodalies a X.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions. Comencem amb Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres 30 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una sessió pràctica de meditació a càrrec de Jana Casares i afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política amb la participació dels partits amb representació al ple. Serà sota la batuta de la cap d'informatius d'aquesta casa, Mireia Puente. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Parlarem d'emprenedoria i de tempo amb Cuca Fernández. I afegirem una mica de patrimoni, sabrem com es cuida el patrimoni documental en una institució com l'Arxiu Nacional de Catalunya. I per acabar, ens començarem a preparar per l'operació Viking, si és que volem, ens ve de gust, i si cal, amb la nutricionista Cristina García. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
El Faves. faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia a tothom. A la secció d'avui de Benestar Emocional tornem a tenir a la Jana Casares, professora de ioga des de fa 20 anys i experta en filosofia aplicada al dia a dia. La trobareu a Instagram, al perfil @janacasaresyoga, Casares amb una S i ioga amb Y. Benvinguda, Jana.
Hola, gràcies, Sara.
Després de dues sessions dedicades a la teoria de la meditació, avui en parlarem des de la perspectiva més pràctica, oi, Jana?
Sí, avui farem una meditació perquè així tots tindrem a mà una meditació per fer-la quan la necessitem o cada dia.
Doncs abans de començar, digue'ns, quins consells ens pots donar?
Així, alguns consells pràctics són, per mi, bueno, primer de tot és molt important entendre que a meditar no s'arriba amb la força ni amb la voluntat, que és algú que succeeix. I això ho hem de tenir molt present des d'allà i hem de ser amorosos amb nosaltres mateixos, tant si meditem aquell dia com si no meditem aquell dia, com si quan hem estat meditant ens han sorgit molts pensaments. Hem d'intentar la meditació no posar-nos d'esquena, o sigui, no estar allà enfadats si sentim que no ho estem fent bé. Com més tranquils estiguem i més acceptem el que va passant durant la meditació, millor, val? Sense enfadar-nos amb nosaltres. Sobretot, o sigui, una actitud amistosa.
D'acord.
Val? Després, és molt important la continuïtat. És millor meditar poquet, veus? Per això la meditació d'avui serà perfecta, 5 minutets o així. Poquet, però cada dia, o tants cops al dia com puguis, una miqueta cada dia. Que fer molt un dia i després no fer res.
D'acord.
Intentar, si pots, meditar sempre a la mateixa hora. L'ideal que és doncs, quan et despertes al matí, perquè així ja ho has fet, o a la nit, però jo recomano més al matí si pots. Intentar també que l'espai sigui el mateix espai on sempre medites, o sigui, fer-te un raconet de la casa teu per meditar. Poses les palmetes, si vols, o alguna cosa, com per començar el ritual, i ja està. I també, molt important, no estirar-te, que això m'ho pregunta molt, perquè la gent normalment es pensa que, bueno, que medites una mica, doncs això, relaxar-te, no? I no és el mateix.
Ni estirar-te ni seure còmodament al sofà?
Idealment l'esquena ha d'estar recta, bastant recta.
Val.
Una actitud com elegant, diuen, no? Una actitud elegant, o sigui, la columna recta, doncs clar, si no hi ha un altre remei, vull dir que si algú té alguna enfermedad, és millor que s'estiri i que faci la meditació estirat, clar que sí. Però si pots, millor amb una cadira o a terra, si estàs acostumat a fer ioga o tal, amb la columna ben recta.
Val.
Potser amb una cadira, també.
Sí, una cadira. Doncs ara jo crec que ja podem començar la pràctica.
Perfecte.
Explica'ns.
Bueno, avui farem una pràctica per alliberar una mica l'atenció del cos, perquè és com el primer impediment que ens trobem de cara a entrar en una ment més àmplia i més serena. Val? Anem a començar ja. Busquem un lloc tranquil i ves trobant la teva postura de meditació, potser asseguda en una cadira, però sempre intentant mantenir la columna recta. Tanca els ulls i convida la teva ment, el teu cos, a aquietar-se per uns minuts. I durant aquesta estona, intenta no moure't, no obrir els ulls. Començarem fent 3 respiracions profundes. Imaginarem que amb cada exhalació podem dissoldre tota la densitat que hi ha al nostre cos. Amb cada exhalació, afluixes, deixant anar qualsevol tensió. Relaxant i deixant fora de la pràctica totes les preocupacions, dubtes, pors. Amb cada exhalació, deixes lliure la teva respiració. Anem habitant el cos, prenent consciència de la dimensió tàctil del cos, el contacte amb la terra, amb la cadira, i mantenim una ment molt simple. Una ment que percep la pressió, la temperatura, els suaus moviments del cos amb cada respiració. Ara només existeix la plena experiència del cos. Ens obrim ara a reconèixer qualsevol tensió que estigui afectant el cos, el rostre, el coll, a l'esquena. I deixes que la teva ment viatgi a aquesta zona afectada. Aprofitem el ritme natural de la respiració per eliminar aquesta tensió. Pots imaginar, per exemple, que l'aire és com una llum blanca que entra i dissol tota rigidesa. L'aire pur evapora tota rigidesa a través de l'exhalació. Portarem ara la nostra atenció pas a pas, al cos, des de la part més alta del cap fins als peus. Poc a poc, qualsevol tensió la sents i es dissol amb l'exhalació. Fes un repàs de tot el teu cos, començant per la part més alta. Fixa't en les sensacions més evidents i les més sutils. És com tocar i deixar anar. Tocar i deixar anar. Sentir i deixar anar la tensió i passar a la següent sensació. Ves baixant poc a poc fins a arribar als peus, atenent el cos per tots els seus costats. Un cos tridimensional. I quan arribes als peus, tornes a pujar de manera gradual, poc a poc, quedant-te un parell de respiracions en cada trosset del teu cos, tocant i deixant anar. Tocant i deixant anar. Un cos suau, relaxat, en el seu estat natural. Inhala profundament i a l'exhalar va sortint de la meditació, respirant una mica més profund cada cop, prenent consciència del teu cos, de la teva postura. I quan tu ho sentis, obres poc a poc els teus ulls, integrant aquest estat de pau, d'atenció, a la resta del dia.
Ho deixem aquí, Jana. Ho he fet, ho he seguit. La veritat és que estic amb el cap més fresc que abans de començar. I ja ho tenim tot a punt per començar a meditar. Ja no tenim excuses. Feliç pràctica a tots i totes. Gràcies, Jana.
Gràcies, Jana.
Arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les expliquem. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. El ple municipal d'aquesta setmana, ajornat per l'apagada general, havia de tractar un dels temes que podríem dir que són de ciutat, la mirada. I és que un dels punts de l'ordre del dia era el fet de demanar a la Generalitat que sigui Sant Cugat qui s'encarregui de la construcció del centre, ja que, segons va dir el tinent d'alcaldia Carles Brugaroles, aquí present en el Consell de Barri de Bulpelleres, la Generalitat ha fet saber que si el municipi no s'encarrega de la construcció de l'escola, aquesta no serà una realitat. Avui volem saber què ha passat, en quina situació està el tema i per què hi ha hagut aquest canvi a pocs mesos de vèncer el conveni. Abans, però, saludem els participants de la tertúlia. Per la part de Junts, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, bon dia.
Bon dia.
El president local d'Esquerra Republicana, Oriol Sisteró, bon dia.
Bon dia.
La regidora del PSC, Pilar Gorina, bon dia.
Bon dia.
El portaveu del PP, Álvaro Benejam, bon dia.
Molt bon dia.
Marcos Simarro, el portaveu de la CUP, bon dia.
Hola, bon dia.
Marcos Rodríguez, el portaveu de Vox, bon dia.
Bon dia.
I el portaveu d'en Sant Cugat en Comú Podem, Ramon Gutiérrez, bon dia.
Bon dia, Sam.
Doncs bé, si us sembla, comencem amb el tinent d'alcaldia, que és qui va donar a conèixer en aquest Consell de Barri de Bolpaieres la nova situació. Si ens pots explicar una mica què és el que pot haver canviat, o potser no ha canviat i no se sabia, eh? En quin punt estem?
I el primer que vull dir és que el que m'agradaria és... miraré de plantejar totes les meves intervencions en el sentit de continuar a construir consensos, eh? I de no... diguem-ne, jo crec que totes les decisions que prenen entre els governs són legítimes i segur que tenen una motivació. El que sí que i l'alcalde ja va traslladar als portaveus i a les parts implicades en la qüestió de la mirada és de que la darrera reunió que van fer a la Generalitat, a la Conselleria, va haver un canvi de posició del govern amb respecte, o sigui, prenent com a referència al govern anterior, en aquest cas Esquerra Republicana. I amb això insisteixo, no és que vulgui emetre una crítica política al govern socialista, eh? O sigui, segur que hi ha una motivació. I de fet se'n van posar sobre la taula de motivacions. No? Però la qüestió és de que el nivell de priorització que s'expressava verbalment, per tant, també diem-ho tot, amb el govern anterior, era molt elevat, no? I en canvi el que se'ns va dir en aquella reunió era que no es podia aportar cap tipus, cap mena de calendari a la construcció de la mirada. I les motivacions bàsicament aportades eren dues. Una era una qüestió pressupostària, perquè la Generalitat, com sabeu, no hi ha pressupost i no sé si hi haurà perspectiva de que hi hagi pressupost en un futur. I la segona era un escenari d'incertesa per raons demogràfiques, perquè també la demografia està doncs canviant d'una manera molt aprofundida, no? Bueno, nosaltres el que plantegem en el ple, i per tant, en conclusió, disculpeu, el que se'ns venia a dir és, a no ser que l'Ajuntament doncs es recuperi, no?, el criteri que hi havia anys enrere, és a dir, que sigui l'Ajuntament qui ho faci tot amb l'acompanyament de la Generalitat, sense perjudici de que hi hagi un acord de que la Generalitat a posteriori aporti una part del cost de la inversió, si no és així no es pot aportar cap tipus de certesa sobre la construcció de la mirada, no? Per nosaltres això va ser, bueno, no ho amago, un gerro d'aigua freda, diguem-ne, però el que ens va quedar clara a les poques hores una mica a la conclusió de dir doncs no hi ha més remei que l'Ajuntament haurà d'entomar aquest projecte, l'haurà de pressupostar, l'haurà d'executar, i el que hem de mirar de fer és de que el conveni actualment en vigor amb la Generalitat, que vens l'octubre i que no és prorrogable, el que hem de fer és substituir-lo per un altre que sobretot garanteixi almenys el compromís econòmic que hi havia original de la Generalitat amb la construcció de la mirada. Com a mínim aquell mateix import, no? Dient com a mínim perquè aquell import es va acordar fa molts anys, no? I per tant, doncs, poder tindre sentit de plantejar-li una actualització. Llavors, el que portàvem a ple aquest dilluns, que el tornem a portar aquest el dia 12, és una proposta que està plantejada amb el sentit de que sigui doncs, recolzada unànimament, no?, per totes les forces del ple. No pretén ser crític amb ningú, en el sentit de que d'això, no?, de reformar el compromís de l'Ajuntament de Sant Cugat amb el projecte de construcció de la mirada, punt número 1. Punt número 2, instar la Generalitat a que la renovació del conveni es dugui a terme dins del termini necessari abans del mes d'octubre, per tant, i preservant almenys el compromís econòmic que hi havia, i número 3, s'insta a la Generalitat a transferir-nos la competència per poder executar el projecte de construcció de l'Escola Mirada, perquè, com sabeu, és una competència de la Generalitat i, per tant, és necessari una transferència formal d'aquesta competència, no? I això és el que es portava a ple aquest dilluns.
Mm-hmm. Oriol.
Bé, jo com a govern poc més afegir, perquè evidentment és el que ha explicat el tinent d'alcalde, sí que volia, però com a Esquerra Republicana afegir que evidentment hi ha hagut un canvi de prioritat, tindrà els seus arguments, però fa uns mesos el govern d'Esquerra Republicana tenia com a prioritat fer la mirada, ara un altre govern, uns altres criteris o unes altres dades, això jo no m'hi poso, però en tot cas l'escola de mirada segueix sent una realitat. I, per tant, tenim totes unes famílies i uns nens i unes nenes que van a escola cada dia amb mòduls i això és l'inici de que l'Ajuntament en el seu dia, si no recordo mai, el govern de Carmela Fortuny, es decidís a tirar endavant una escola construïda per l'Ajuntament. Bàsicament, hem tornat al 2018, i la decisió, jo crec que, entrant en quan tenim una escola amb mòduls, segueixen la mateixa. L'Ajuntament ha de fer la feina per poder tenir una escola amb tots els ets i uts per a aquestes famílies. I en això treballem, i en això ha treballat el govern, i per això és ubicació, planejament, conveni, projecte i construcció, i això és el que s'ha de fer, perquè les famílies de Sant Cugatencs i Sant Cugatencs s'ho mereixen, i per tant nosaltres, com a govern i com a municipi, hem de donar resposta a això. Si la Generalitat, el Departament, considera que no cal, doncs que prengui les decisions que hagi de prendre, però que no deixi una escola així com en stand-by.
Pilar. Hola, bon dia. Miri, quan va haver canvi de govern, estàvem segurs que acabaríem amb un debat així. La Generalitat no vol fer l'escola a la mirada. Han donat la volta. Però és que des del minut zero ho sabíem, això. Per què? Perquè tot el període anterior que Esquerra, PSC i CUP vam estar absolutament defensant una situació, resulta que ho hem anat veient ple rere ple, però Junts en aquell moment ja no estava d'acord. Estaven segurs que la podíem ubicar al lloc primer i posant-la allà, prometent a la Generalitat que un dia taparíem les vies. I d'aquesta manera segur que sortia. Això ho va dir el senyor Puigdomènec un munt de vegades. Bé, això nosaltres no actuem així. Nosaltres vam fer tot un procés i nosaltres defensem que es faci avui també la mirada, encara que sigui en un lloc que pensem que no és adequat, que és contaminant, que és allunyar, etc. Molt. El PSC és un partit responsable. Va acceptar sense dubtar la proposta. No era l'alcaldessa Carmela. El primer era la Mercè Conesa, amb la consellera Clara Ponsatí, la regidora era l'Ester Salat, i això venia, que jo em vaig sorprendre, cap al 2005-2006 es van voler fer escoles vives i actives. Jo hi era, jo vaig signar, hi havia tot un col·lectiu de famílies. D'altra banda, els regidors d'educació anaven unes jornades al departament on es plantejava que els equipaments havien de ser diferents. La senyora Ester Salat, amb bon criteri, jo no dic, va optar per fer una escola del Bosc a Sant Cugat, com havia estat a la República, etc, etc. En aquells moments de tres línies, jo en aquests moments no faria una escola de dues línies ni per casualitat, però sí que la faria en aquell lloc. Dit això, nosaltres recolzarem...
Però no en el lloc del mandat passat, Estava més avall.
No,
aturada Leonardo.
Mira, escolta'm, a on ho vam programar el passat mandat, que amb el Fra trobo a faltar i enyoro la alcaldessa Mireia Ingla, que des del primer dia, i el regidor Fra, el senyor Cisteró era el seu assessor, van optar i tots els tràmits els vam fer amb ells. Quan ha hagut aquest pas de Conselleria de Serveis Territorials, ni la consellera anterior ni la directora de Serveis Territorials van anomenar per res que hi havia un compromís per fer la mirada. Ningú. Ningú. I això ho sabem perquè nosaltres també, com a oposició, tenim dret de consultar, evidentment. I ni un per dir, escolti'm, què passa? Això és així? No. Mai va estar damunt la taula feta pel departament. Ho van fer molts ajuntaments per alleugerar. Ara, nosaltres, ara, si la fan a la Guinardera o la fan a on sigui, nosaltres no hi estem d'acord, perquè pensem que allò que hi doni hi hagués sigut un puntazo per Sant Cugat, una escola de dues línies envoltada de natura, etc, etc, hagués sigut un puntazo i ens haguéssim posat a nivell educatiu a damunt de tot. I no posarem cap pals a les rodes, evidentment, i que es torni a fer un conveni. El conveni va fer la Mercè Conesa, I la senyora Carmela li va dir a la senyora Ingla, que després ens ho van transmetre, que això seria un caramelo, que seria fantàstic, que lluiríem arreu de Catalunya. Per tant, nosaltres vam respectar l'anterior govern i vam dir, doncs endavant, i ens hi vam posar en totes les de la llei. Bé, per tant, no posarem cap pal a la roda d'aquesta construcció, però mai posarem, però tampoc em puc quedar callada davant de les mentides d'aquest govern. Les declaracions del senyor Brugueroles al Consell de Barri de Palleres són una manca de lleialtat institucional inaudita en un responsable públic amb tants anys de trajectòria. Es tracta d'una provocació gratuïta contra la principal institució del país, la Generalitat, amb qui hem fet moltes coses pel bé de la ciutat i les seguirem fent, espero. A més, es van dir coses manifestament falses, com que la Generalitat ha canviat d'opinió. No, és que la Generalitat, en un moment, i això es va reconèixer també, en un moment d'eleccions, la consellera Anna Simó va dir, sí, sí, la farem, no us preocupeu, us posarem al davant de tot, en un moment electoral. Però no hi ha hagut cap traspàs, us ho dic així de clar. Llavors, nosaltres, al ple, l'única cosa que
sembla...
ens molesta... Mira, si vols, després em dones menys temps.
Han de parlar els companys,
sí,
també,
sí,
Pilar.
No, no, no. Al punt 3, hi ha un punt 3...
Sí, sí, que Pilar, diu, volem parlar de més, també.
Que diu una obvietat, que diu que demanen el departament... Nosaltres l'únic que estem en contra en aquest ple és del punt 3, i ens abstindrem, perquè diu que demanen permís al departament per fer una escola. És que la LEC ja ho diu, no cal. I això l'únic que ens pot fer és retardar un any més, perquè d'educació anirà a presidència, de presidència a administracions locals. I tot aquest procés, i és l'únic que alerta que posem nosaltres. Que la facin on vulguin, el més aviat possible. Però, i no posarem cap a la roda, però advertim, amb aquest acord de ple l'endarrerim potser un any. I ja està. I tant de bo que no.
Álvaro.
Vale. Jo, no sé, el Carles s'haurà quedat ara... Esfereït per la intervenció de Pilar, però...
Després respondrà, després respondrà.
A mi, sí, sí, a mi el que em sorprèn és que el partit que està comandant la Generalitat posi ara el crit en el cel de com s'està gestionant aquest tema. Vale? Perquè és la Generalitat qui tindria de fer tot això que dius tu, és la Generalitat qui tindria de fer. I no d'aquí un any, ni d'aquí 10, que ni tan sols està plantejat, sinó avui. Vale? I si es necessiten permisos, vale? Ho tindria de fer la Generalitat pagant la Generalitat al 100%. Vale? A mi ja em va semblar malament quan el govern de la Mercè Conesa va pactar que l'Ajuntament pagués el 80% i l'altre 20% el pagués la Generalitat i després la Generalitat aniria... Perdó, que ho pagués al 100% l'Ajuntament i després la Generalitat retornaria el 80%, el 20% a fondo perdido de l'Ajuntament. Gratis, perquè sí, perquè el Damià Calvet ho va pactar així amb la Generalitat. Bueno, pues, cosa que no entenia jo en aquell moment i no té, perquè això és una competència de la Generalitat. Que hem de regalar nosaltres a la Generalitat de diners, no? Són diners, no? Ho pagues...
Els infants que s'han jugat, no? La Generalitat, que els estan regalant res.
No, els infants de segon no. Bueno, són diners que regala la Junta, que regala la Generalitat...
No, no regalem, regala l'Ajuntament o la Generalitat. En una escola pública, no és cap regal. No,
home, el pagament de la construcció de l'escola, si condones el 20%, és un regal. És una liberalitat. No, és així.
És un extra perquè no volíem fer una escola de 5 milions, la volíem fer de 10. Bueno, està.
Fins, Ramon, és igual. Deixem... Però, bueno, el tema és, no era de 10 en aquell moment, l'escola.
No sé, és igual.
No era de 10.
Llavors...
Clar, avui sí, però en aquell moment no era de 10, era de 6. Llavors, és canvia igual. Molt, eh? Ojalà avui poguessin fer-la de 6, que no sé si serà el tema, eh? Vale? Llavors, clar, que això ho digui PSC, doncs escolta, feu-la vosaltres, tu, ja està, no? És que no sé què estem discutint. Feu-la vosaltres, feu-la vosaltres i no t'hi diem...
No sap el mecanisme de fer escoles.
Vale, mira, ara feu-la vosaltres, la Generalitat, que és la competent, i a més a més... Perfecte, doncs feu-la vosaltres, però ja... Vale?
No,
i no tindríem...
Ja no.
Deixa'm parlar. No, hi ha cua, no. Pues hi ha cua, no. A millor, si hi ha cua, pues feu les inversions que toquen i no invertiu en altres coses. No sé, és que per mi no és excusa que hi hagi cua. Però què és això? O sigui, si hi ha cua, t'espaviles i treus diners d'altres coses que no siguin tan importants o tan urgents com tenir nens a barracons i les fas. I ja està. I em permeto la llicència de parlar contundentment perquè jo ni estic a un govern ni estic a l'altre. Vosaltres sí. Vale? Heu estat els dos. I l'escola la tenim sense fer. ¿Vale? El uno por otro, la casa sin barrer. I a sobre, adoptes un to de recriminació absolutament contundent contra el govern actual, ¿vale? Que està fora de lloc, perquè sou vosaltres els competents per fer-la. O sigui, és que si és el món... Sí, ara estic parlant jo. Perdona. És el món al revés. No, és competent la Generalitat. I no diguis que no és competent, perquè ja a sobre carreguem la realitat dient tu que el Carles Borrell diu mentides. Hòstia, tu, ja és la pera. Llavors, acabo amb això. Si això que dius tu de l'acord de ple pot retardar l'inici de la construcció de l'escola, fes clic en el sí, en el botó del sí, el primer dia, i punto pelota. I ja està, i asunto resuelto. Que no sigui per un tema administratiu que es retardi, és a dir, s'adopta el ple tal i com està, ¿vale? I vosaltres feu el que hàgiu de fer a nivell administratiu a la Generalitat en 3 hores. i ja està, i assumpte solucionado, però no val aquestes coses. Això encara tirarà més endavant.
Les administracions fan el que els diu cada ajuntament.
Sí, quan interessa es fa ràpidament, però d'una manera absoluta, i quan no interessa no. Doncs mira, si interessa en aquest moment, feu i ja
està. Així no treballem nosaltres.
Ja, clar, clar. Si no, doncs hauríeu de treballar així, perquè el que hauríeu de treballar és... No, el que hauríeu de treballar és fent l'escola.
Vale. Li toca al Marco. Pilar, sisplau, li toca al Marco.
Jo, bueno, a veure... Sí, jo crec que una cosa que ja feia un temps una mica que pensava, sobretot plegat, i ara l'ha dit l'Oriol Sisteró des d'Esquerra, que d'alguna manera tornem hasta el 2018, i hi ha una mena de punt de partida que jo crec que és la situació que ens ha de posar a treballar, ja no sé de quina manera, entenc que ha de ser a partir de consensos i de remar tots cap al mateix lloc. Podem fer una revisió mínimament històrica de per què estem on estem. Jo crec que quan la Pilar és beligerant amb el govern d'ara, en realitat crec que és més cap a Junts, i en aquest sentit jo sí que comparteixo part de la crítica, però perquè Junts, al mandat anterior, va fer oposició a la construcció de la Mirada, on teníem la ubicació prevista. Que després es va judicialitzar el procés i tot es va emmerdar i quasi tenim una mica de guerra civil a Volpelleres i a la ciutat per extensió, perquè els veïns enfortats i tal, llavors una situació molt complexa de gestionar, i per tant aquí les sensibilitats polítiques van voler jugar diferent o tal, això podríem parlar-ne. Però és veritat que Junts, si hagués mantingut certa convicció amb la ubicació prevista al bosc de Volpelleres, doncs potser la judicialització no hagués sigut tal problema. Què passa? Nosaltres, com a CUP, com que entenem que això ni és un casino, ni és un equipament que ningú vol, sinó que és una escola pública, de la xarxa pública d'escoles de la ciutat, i que ve a pal·liar una necessitat de tot de nanos que estan estudiant en mòduls a Volpelleres, nosaltres entenem que la correlació de forces, l'aritmètica del ple, ha canviat en aquest mandat, i per tant ara hi ha un partit que té l'alcaldia i té una gran majoria de regidors, i impera una mica els canvis de parer, doncs apareixen. No podem, nosaltres pensem, no podem seguir fent un posicionament, no sé, acrític o en aquest sentit quasi irracional, tenint en compte que la prioritat és construir l'escola el més possible. Llavors, per això nosaltres també adoptem i canviem en part el nostre criteri en relació a la ubicació, i ens adaptem d'alguna manera al que deia la correlació de forces amb polítiques. El problema d'ara que veiem és que nosaltres avaluàvem sempre aquesta qüestió en base a tres variables per una mica posicionar-nos amb cert criteri o amb cert rigor, que era la variable temps, la variable diners i la variable de la idoneïtat de la ubicació. I com deia al principi, sembla que hem tornat a una fase inicial, perquè la variable temps s'ha tornat a disparar, la variable diners s'ha tornat a complicar tant per el pressupost que no té la Generalitat com per la manca de capacitat d'inversió de l'Ajuntament, i la idoneïtat de la ubicació torna a ser un gran problema. Perquè la Guinardera, si bé ens hem avingut, diguem-ne, d'alguna manera, a dir sortim del bosc per anar a una ubicació de consens, és veritat que encara no hem vist treballs seriosos perquè sigui una ubicació idònia i desitjable en el conjunt de la comunitat educativa. Per tant, estem en un punt d'inici, no hi ha recursos econòmics per fer-la, potser hauríem de fer un replantejament general de com ha de ser aquesta escola, potser la Generalitat, evidentment, ja no pot anar... no pot pretendre seguir construint escoles arreu de Catalunya amb 5 milions d'euros. Vull dir, les coses van molt més cares que fa 10 anys o 15, i has d'adaptar el pressupost de la Generalitat en aquest sentit per poder fer suport als ajuntaments que no tenen capacitat econòmica per fer escoles ells mateixos. Per tant, aquí hi ha d'haver un replantejament a nivell de Generalitat, a nivell d'Ajuntament, on ens posem les piles, i ara nosaltres ja fa temps que pensem que la Mirada corre per ahir. O sigui, l'escola de Mirada, en el context que tenim ara, amb la baixa demografia, s'estan tancant línies i demés, tenim una necessitat real, perquè tenim nanos estudiant en mòduls i prefabricats, però és corre per ahir, aquesta escola corre per ahir, i hem de fer alguna cosa.
Marcos.
Bueno, yo me pongo en la situación de todas aquellas familias que deben estar escuchando esta tertulia ahora mismo, bueno, no sé cuántas habrán, pero o familiares de la Escuela de Mirada, y quien haya escuchado la intervención de la compañera socialista Pilar Gorina, yo creo que deben estar escandalizados o escandalizadas con las manos en la cabeza, asistiendo a un espectáculo bochornoso más de ciertos partidos políticos que se recriminan aquí pues unos a otros por responsabilidades sin hacer absolutamente nada por resolver el problema más que lanzarse los trastos, ¿no? Es lamentable, Pilar, perdona, con todo respeto, es lamentable el que estando el señor Illa, que pertenece a tu partido político, el Partido Socialista, al frente de la Generalitat de Cataluña, estés aquí excusándote en que el señor Brugarolas ha dicho unas palabras que ha dejado de decir. O sea, es lamentable. Yo creo que los políticos tenemos la responsabilidad de resolver los problemas y de actuar, no de hablar, que es lo que está acostumbrada la gente y los vecinos y las familias de San Juan de Valles a sufrir. Que hablemos mucho y hagamos muy poco. Es lamentable la situación. Desde el año 2016 me parece que están en barracones estos niños de esta escuela. Es que, no sé, yo estoy completamente... en fin, o sea... Creo que es que voy a hablar muy poquito porque lo que diría saldría fuera del tono y del convencionalismo y diría más bien palabrotas contra más de una persona que está aquí, con lo cual creo que me voy a callar porque la situación es surrealista, sinceramente, es auténticamente surrealista. Y yo creo que todas estas familias, la Fana Mirada, si estuvieran aquí, yo creo que hasta usted misma vería lo que, en fin, que la paciencia tiene un límite. Y basta ya de menos palabras, a ver si Añadidad de Cataluña se toma la responsabilidad en serio y tiene un poquito de atención mínima, porque parece que aquí estemos suplicando una escuela cuando es su obligación construirla. Llevamos con este circo desde el año 2016 en barracones. En barracones, los niños de...
¿Cuánto hace que mandamos?
Bueno, pero es que aquí ustedes se van pasando la pelota unos a otros, aquí tal, y al final la gente de la calle le importa cuatro pepinos, esto sinceramente, ¿eh? O sea, yo voy a ser llano, porque es que, como siempre, cogemos el rol de políticos, y yo creo que lo que hay que hacer es bajar al barro, pisar la calle y recoger la indignación de la gente, resolver los problemas que para eso nos pagan.
Ramón.
Bueno, jo no intentaré ser llano, perquè al final és un element complex. Jo crec que la responsabilitat dels polítics no és bajar al barro només i embarrar més la situació. No és hablar, és proposar solucions i donar-li els prismes que té i quan una cosa és complexa, pues explicar totes les complexitats. Jo estic d'acord amb algunes coses de les que ha comentat la Pilar. És cert que... I a mi em sap greu que les intervencions... O sigui, que us fixeu tant en les formes... Ara diré quina, sí. Que us fixeu tant en les formes o en la manera d'allò, perquè al final la Pilar ha dit algunes coses molt interessants. El Marco també les ha dit. Primer, que el canvi d'opinió de la Generalitat, no? És a dir, que l'escola mai va estar a la pila de centres que havia de construir la Generalitat. I això és un element que és real, que és així. És a dir, és així. Que per molt aquesta que hi haguessin unes declaracions, que hi haguessin unes declaracions aquesta. Públiques de la consellera en el seu moment, el conveni seguia vigent. Seguia vigent. Perquè per això l'estem fent un nou, no? Però i el conveni el que deia és que la construïa l'Ajuntament. Per tant, aquí... És a dir, això és com la llei de la gravetat, diguéssim, gairebé. Per tant, aquí no... Clar, dir que hi ha hagut un canvi de plantejament per part de la Generalitat, no, bueno, és que aquí, on està el document que demostra aquest plantejament anterior? El plantejament sempre ha sigut que l'escola la construïa l'Ajuntament en els termes que ha explicat molt bé l'Àlvaro. Jo no. I per tant, clar, intentar canviar el frame o intentar canviar el relat respecte a això, doncs home, anem amb compte. Siguem responsables i expliquem les complexitats de les coses. A mi em sorprèn, diguéssim, que a l'Ajuntament li sorprengués, no?, que en el moment en què van anar a parlar amb la Generalitat els van dir, no, home, va, si voleu que la construïm nosaltres, passa al final de la llista, clar. Perquè fins ara no hi era la llista. No?
És a dir, Ramon, però perdona.
A mi això em sorprèn. Sorprèn que ho sorprengui, diguéssim, perquè tots ho sabíem.
Com que tots ho sabien?
Home, jo sense fer reunions amb el departament... Sense fer reunions amb el departament...
Estic al·lucinant.
Home, però jo ja sabia el que tu has dit. És a dir, que el pressupost de la Generalitat dona pel que dona, és a dir, no podem fer totes les inversions que tots els ajuntaments vulguin, no? I que per tant s'han de prioritzar.
Però si ja està pressupostat.
Això ho sabíem.
Ja està pressupostat. Sí,
a l'Ajuntament, no? Estava pressupostat, sí.
A la Generalitat.
No, està pressupostat la part del conveni.
Ah. Els 5.200.000.
Clar, 200. Sí, la part del conveni, exacte. Sí. No la perdrem perquè farem un conveni nou, no? Jo
Això espero, no ho sé.
Sí.
No
sé,
perquè la Pilar diu que no,
Jo?
La Pilar ha dit que s'abstendria.
Diu que ho perdrem, diu que ho perdrem.
Ha dit que s'abstendria. No ha dit això, eh?
Però si ho acabes de dir, que perdrem aquests 5 milions de... No ho acabes de dir, ara mateix.
A veure.
Un moment, deixem acabar el Ramon i després vosaltres dos, que sou els que m'heu demanat.
Jo crec que jo, sense anar a cap reunió del departament, com deia, sé que efectivament els diners de la Generalitat no donen per tot, que la prioritat, que hi ha una prioritat i que no és qui vulgui que agafi els diners i que construeixi el que vulgui, sinó que tal, i que no estàvem en aquesta llista. I també sabíem, diguéssim, la situació demogràfica a la que està el nostre país en general i com està anant tota la qüestió de la construcció d'escoles noves i de tancament de línies, no? Que això també és un element que hem de posar sobre la taula en el context en el que estem ara mateix. Llavors, si tenim en compte l'històric i tenim en compte l'anàlisi, nosaltres sempre hi hem estat, és a dir, en el sentit de anem a fer l'escola, a donar els mecanismes perquè es faci el més ràpid possible, perquè la prioritat està en els alumnes i en el fet de que estiguin en barracons i de més. I si hem hagut de pactar un canvi d'ubicació i l'hem pactat, com deia el Marcos i tirant endavant, però també ha sigut a canvi d'unes millores o una viabilitat i un context sobre el que estem veient pocs gestos, diguéssim, no? I sí que va haver-hi una reunió, ens va explicar un dibuix, però poc més, no? Llavors, en aquest sentit, nosaltres sí votarem a favor d'aquest conveni, jo espero que el tirem endavant. Crec que hem de poder, o sigui, la prioritat de l'escola ha de tirar des del consens, no? I de tenir en compte que és un repte de ciutat, però no ens fem trampes, diguéssim, no? I no intentem capgirar el debat ni agafar aquest element i convertir-lo en una arma llancívola contra una institució o una altra, sinó, i això va per tothom, Pilar, perquè crec que n'estem fent aquí un conflicte, estem portant a un nivell o a una d'allò que no fa cap favor, diguéssim, ni al col·lectiu de l'escola, ni a la comunitat educativa, ni a la ciutat.
Val, comencem la segona ronda. Us recordo, sisplau, que intenteu no interrompre-us, que si no anem pujant el to de veu i no ens sentim. Comença el Carles, que és el primer que m'ha demanat torn i en té cap per al·lusions.
Jo intentaré mantenir el to que afavoreixi la construcció de consensos, malgrat els malgrats, que n'hi ha, i seriosos.
T'ho agraeixo.
Però ho intentaré. A veure, jo he participat a les reunions de totes, les que hem fet en aquest mandat amb la Generalitat. I us juro que la Generalitat ha canviat d'opinió. O sigui, i ha fet amb els portaveus...
Perdona que t'interrompi, sí. Carles, però llavors el canvi d'opinió va ser inicialment quan la Generalitat va decidir posar-ho a la seva llista de prioritats, perquè això tampoc hi era.
És que no està.
Aquí hi ha hagut dos canvis d'opinió.
Amb el que portem de mandat municipal... Amb el que portem de mandat municipal hem tingut dos governs diferents a la Generalitat. Amb l'anterior, que en aquest cas era un govern únic d'Esquerra Republicana, que jo no tinc cap interès en defensar. Recordo que Junts va ser expulsat, des del meu punt de vista, d'aquest govern. Però jo us trasllado les coses tal com les he viscut. Que en una reunió, i això jo crec que és una frase literal que us vam traslladar en una reunió amb els portaveus, una de les responsables, ara no recordo el càrrec, però va dir: la mirada és la prioritat número 1 de Catalunya, va dir. I el director general de centres educatius la va corregir. I va dir, bueno, de la demarcació de Barcelona. Això és frase literal. Jo crec que és una frase literal...
És poc creïble. És poc creïble.
Bueno, no ho sé.
Però una frase, molt bé, i el document que ho demostra on està, és a dir... No?
Ramon, jo crec que és una frase, diguem-ne, que... Bueno, que pot ser exagerada, el que tu vulguis,
sí, però... I que d'això n'hem fet un canvi de relat sense tenir cap document que ho estava...
No, sí. Ramon, és que no podem anar tota l'oposició, tota el consistori a cada reunió amb la conselleria.
No, jo no dic això. Home, en el moment en què una persona de la conselleria us diu això, devíeu de reclamar un document on us ho firmés, o no?
Us l'hem traslladat als portaveus quan es va produir.
No, és veritat. Ens ho va traslladar l'alcalde a la premsa, no a nosaltres.
I, bueno, escolta, jo no sé si vols estar la trasllada ara. O sigui, jo crec que és molt descriptiva de la prioritat que verbalment el govern tenia, no? Llavors, el recorregut cap on transitàvem, quin era? Doncs era cap a la designació d'una parcel·la que fos viable per construir l'escola, que ara estem ja tenint-la, diguem-ne, en el procés de tenir-la, per fer què? Doncs per rescindir el conveni, perquè ja no calia el conveni, perquè no era l'Ajuntament qui havia de construir, era la Generalitat, tal com estava parlat amb el govern d'Esquerra Republicana, qui executaria la construcció de l'escola amb un calendari que és llarg, perquè la Generalitat, com a govern, com a institució, és lenta, construint. El canvi quin ha estat? El canvi ha estat, doncs, que aquella priorització verbalment expressada ha desaparegut per complet. No? I ara el que se'ns demana, o es planteja, és, escolta, resolem el conveni. I nosaltres no estem d'acord, perquè el que volem és substituir un conveni per un altre que garanteixi el manteniment del compromís pressupostari encara avui vigent en el romanent del pressupost de la Generalitat, que són els 5,2 milions d'euros. Com a mínim aquesta quantitat, tot i que el Marco té tota la raó. Aquella quantitat es va acordar fa molt de temps, i el seu seria actualitzar.
actualitzant. Sí? Els convenis nous s'estan actualitzant amb diners que posa la Generalitat.
Perfecte, doncs
això
ja està.
Això els hi han dit.
No, si no passa res, no estic criticant ningú.
No digui que ens quedem amb 5 milions, que això s'està actualitzant a tot Catalunya.
No. Que, senyora Gorina, estic dient que plantejarem una actualització d'aquell import.
Ja ho
ho farem amb tota la cordialitat i naturalitat, i ja està. Llavors, si abans de l'octubre, tal com esperem, hem pogut fer un no conveni, el primer punt del qual sigui el manteniment del compromís, el segon la transferència i el tercer la resolució del conveni anterior, doncs escolta, fantàstic, endavant. Perilla la construcció de l'escola, només perilla en un cas, que és si no tenim conveni. Si no tenim conveni ni tenim transferència de competències, no podrem fer l'escola. No podem fer l'escola perquè no podem fer-la nosaltres. Si la Generalitat dius, doncs, escolta, ni la fa ni permet que la faci l'Ajuntament amb un conveni que en el seu dia aporti almenys una part significativa del cost, en aquest cas sí, però jo crec que no és el que passarà. Jo confio que tots els grups del consistori estarem en aquesta línia, no? I de dir, escolta, amb tota naturalitat, doncs, no sé, signem el conveni, durant l'any 2026 encarreguem i mirem d'executar la redacció del projecte executiu, no, el que sigui, a veure si a partir del 27-28 podem posar mans a l'obra. Ho dic perquè des d'un punt de vista de calendari potser avancem i tot, Marco, perquè la Generalitat té uns tràmits que són lents. Potser des d'un punt de vista estrictament de calendari avancem. Econòmicament no és una bona notícia per l'Ajuntament, però bueno, jo crec que l'important és que l'escola que pugui tirar endavant, no? I amb una ubicació, i des d'aquest punt de vista jo diria que no estem igual que en 2018, que, home, que no genera els problemes que donava la del bosc de Vallpelleres, I això és un canvi, Jo crec que hem fet una passa endavant i que esperem que podrem tirar endavant.
Pilar.
Sí, miri, aquesta escola estaria feta i després de tots els entrebancs, el novembre del 24 estaria feta i l'Ajuntament...
No, perquè la passada està judicialitzada.
L'Ajuntament no va voler...
Això sí que no és cert.
Parlar amb el tribunal per dir que... ara no em surt perquè estic nerviosa, cadenc per dia. I no va voler. I si passaven 60 dies i l'Ajuntament no deia res, aquella sentència
no,
aquella.
Litigis,
per tant, la van deixar caure. Per tant, a novembre... És veritat.
No,
perquè
és veritat.
Tinc un... I llegeixo què em va dir els serveis jurídics de l'Ajuntament? Vol que li llegeixi?
No, sí, sé perfectament de què va, perquè vaig demanar jo l'explicació directament i ens la va donar a la Junta de Portaveus.
Jo crec que els vaig donar jo.
A la Junta de Portaveus ens la va donar la directora de Serveis
Jurídics. A veure,
I després en una altra reunió ens va haver de corregir el que ens havia dit.
Parlem tots, no se sent.
Nosaltres estem per resoldre problemes i com que en tenim molta pràctica amb el Departament d'Educació, per responsabilitat hem anat advertint de coses a tots els grups. Hem anat advertint això retardarà, això, perquè sabem com funciona la màquina. I la Generalitat, el que no em crec jo, ni ningú, ni el Departament, i així, que diguessin que ara hi ha un canvi de rumb. No. Mai ha estat a cap llista. Ni la consellera ni la directora de Serveis Territorials s'han trobat mai i ara encara tampoc hi és. Llavors, a mi m'és igual, si volen la posen a la llista. Si és que la podíem haver posat fa 2 anys i haguéssim guanyat temps, si no la volíem fer. I que sigui una escola que costi els diners que costi. Del departament no passaria res.
Quan vostè va instar una moció al Parlament de Catalunya...
Bé, no han anat a Serveis Territorials. Després del... vam parlar el dia de l'escola Ferran Clua, estava la directora, que es coneixen, a més a més. Sí. Per tant, pot agafar el telèfon i preguntar-li tot el que vulgui. I jo vaig dir, aquest tercer punt no el veig clar. I va dir, sí, ja ho hem dit. Aquest punt només pot fer que endarreri aquest tema. L'altre, cap problema, no posarem cap pal a la roda. Només hi ha un punt que és absolutament innecessari perquè la llei d'educació ja ho recull. I quan hagi passat a... No, però anirà a educació, a presidència, a administracions
públiques... Canviem el punt.
Quan passi, doncs ja està, estic d'acord. Treguin el tercer punt.
No sé per què s'enfada tant.
No, si treuen el tercer punt, nosaltres votarem a favor.
Sí que li haig de dir que la consellera Niubó, quan vostè va instar una moció al Parlament de Catalunya, la posició que va adoptar en aquell moment era escola prioritària s'ha de fer. I això ho va dir la consellera Niubó.
Sí, clar, però s'ha contemplat amb un conveni. Mire, les escoles...
Canvi de posició, i no passa res.
Es poden fer, no hi ha cap canvi de posició. Les escoles es poden fer via conveni o via departament. No passa res, la majoria d'ajuntaments... Aquí es va fer via conveni perquè vam voler fer aquesta cosa espectacular.
Perquè la Generalitat no tenia ni
un problema. No.
Perquè
no,
es va voler fer una
no
escola més cara de la que es pagava la Generalitat.
Perquè l'escola valia el doble del que...
Sisplau.
No és així. Volien, es podien fer. Bueno, deien també, és veritat, que també deien que si es feia...
El component de luxe va venir després. Va venir després.
No, no. Si es feia per conveni...
Demaneu tors,
sisplau. Aniria abans. Per tant, això també és veritat. Les escoles que van per conveni van abans. Per què? Perquè l'Ajuntament avança uns diners i, a més, n'assumeix uns. Però no té sentit si l'Ajuntament no vol fer una escola singular. No té sentit, tampoc. S'estan fent a
Pilar, un minut,
i van, sisplau. I són programades molt més tard, per exemple. Ja s'està fent una. Per tant, mai ha entrat. I això és el que vull dir. Que vostès no poden dir que és... Ja ho sabíem, eh? Que la culpa seria de la Generalitat. Absolutament. Per tant, com que poden estar de dues maneres, nosaltres estarem... Si vostès retiren del ple el tercer punt, nosaltres votarem a favor, li prometo.
Marco, que havies demanat.
El tercer
demanat.
Acord.
Sí, breument.
Però si no, ens abstindrem, eh? No posarem cap pega, eh?
Breument, jo sí que hi ha un tema, per no anar tan lluny, eh? Se'ns han explicat les coses en juntes de portaveus amb una mena de joc del telèfon. Total. I crec que aquí no és només el tema de la mirada. Jo crec que moltes coses, inclús des de l'alcaldia mateix, des de l'alcalde, s'expressen des de tingut una reunió, a la conselleria tal no es vol reunir amb mi, tal, o no em dona prioritat, i a vegades des de l'oposició penses... Pues com a alcalde de la ciutat, poder no, has de prioritzar reunir-te amb la conselleria, amb la consellera, conseller de torn, i has de prioritzar poder fer les reunions de treball perquè les coses del teu municipi tirin endavant. I no pretendre una lògica més com jeràrquica i d'una política de foto a vegades, que és com, a veure, nois, aquí tenim un problema, tenim problemes de la ciutat, i a vegades jo crec que ens passem una mica del rotllo escenogràfic i se'ns han explicat coses que, sense papers i documents que ho refermin, provoquen aquests vaivents que de cop estem tots una mica allà com dir, ostres, i ara què ha passat? Ara per què ha canviat tot? I tots fem suposicions i elucubracions, perquè si ens han explicat de veu una cosa que els han dit de veu, doncs jo què sé, companys, és que és complicat. Llavors, per anar a la banda una mica més de mirar endavant i solucions, si nosaltres anàvem a votar a favor d'aquest conveni, creiem que és imprescindible tenir-lo, quan s'anava a retirar aquest punt de l'ordre del dia del ple, del 30 de desembre del 24, ja vam dir, no és bona idea que es retiri, perdó, no és bona idea que es posi el punt de resoldre el conveni, i aquest conveni s'haurà de mantenir. En aquest sentit, perfecte que el govern treballi en un nou conveni. Si es poden actualitzar els costos o la despesa de la Generalitat, perfecte també. Potser redefinir el projecte és una cosa en la que hem de començar a pensar, és a dir, potser l'escola ha de reduir les dimensions, potser l'escola ha de ser prou versàtil al projecte per fer front a una futura, diguem-ne, tancament de l'escola per una qüestió demogràfica, no ho sé, però que pugui ser un equipament de la ciutat, és a dir, anem a intentar fer que la qüestió arquitectònica també ens ajudi en aquest sentit, que la ubicació sigui idònia. Insisteixo en aquest punt, la Guinardà ja es vam posar d'acord per una qüestió de correlació de forces, per consensuar una cosa entre tots, però alhora està al costat d'una autopista, està aïllada, no està massa ben connectada al barri, tot això s'ha de resoldre i s'ha de fer desitjable en termes educatius i de barri per la gent. I d'alguna manera, jo crec que aquí seria junta a la política demogràfica i educativa de la Generalitat a una qüestió que crec que l'Ajuntament no està fent, que és fer front des de la política local al tancament de línies o fer front o que el govern local defensi els interessos educatius del seu municipi. I això ho lligo amb el tema del tancament de línies perquè no podem fer després que la política demogràfica i educativa de la gent vagi en contra del seu compromís pres amb la mirada, tot i que hi hagi un conveni pel mig. Perquè si no hi ha conveni, va a la cua, tot i que hi hagi conveni, el compromís és feble. No sé si m'explico, perquè al final sí. T'estan explicant les intencions que tenen la Generalitat. Llavors, el conveni no ho és tot, perquè després els tràmits poden anar lents perquè la convicció respecte a l'acord que hi ha pres del conveni no és tal. Jo crec que aquí hem de fer pressió més enllà dels documents que puguem acordar i establir amb la Generalitat.
Álvaro.
Jo agraeixo el to constructiu quan es fa i no m'agrada el to destructiu. I jo avui he sigut molt crític en la intervenció de la Pilar perquè crec que estava en aquest to destructiu, absolutament, eh? I el Ramon deia, clar, ens fixem en les formes, però no tal... Però sí, és que les formes també importen i la manera com recrimines els altres a l'haver fet coses o no haver-les fet, doncs importa, no? I sobretot quan estem en un entorn de discussió política. En aquest cas... Jo no dic que sigui culpa del PSC que l'escola no estigui feta, eh? O sigui, en absolut. Però també et porto la contrària, Pilar, quan dius que s'ha deixat caure el procés judicial per culpa de no haver demanat, per no haver contestat a la suspensió sol·licitada per ADENC de 60 dies. Vale? Mm-hmm. I no és veritat.
Ho tinc...
No, si pots tenir el que vulguis.
Quan es demana, m'envien serveis jurídics.
Quan es demana una suspensió per una de les parts, si l'altra part no s'oposa a la suspensió, es suspèn el procés per 60 dies. vale? O si accedeixes a suspendre el per 60 dies, es suspens per 60 dies, no per més. Vale? El que passa que quan acaben els 60 dies, si la part que no ha demanat la suspensió o qualsevol de les parts vol que es reprengui el procediment, fas un escrit que es reprengui el procediment i es reprèn el procediment. Sí o sí. Sí o sí. Per tant, és una congelació del procediment. Per què? Perquè les parts estan discutint, estan negociant, està pensat per això, precisament, i es fa servir cada dia als jutjats, això, eh?
Això m'ho diu Servei Jurídic.
Sí, és igual.
Més dos anys cap de les parts...
Més dos anys, clar,
no,
joder.
No cal esperar...
T'acabo de dir, si passats els 60 dies, cap de les dues parts... T'acabo de dir... No, si no fa falta que ho llegeixi...
A continuació diu, cal tenir en compte
Pilar, per
que
favor,
no cal
estic,
esperar que arribi el venciment de terminis de
Pilar, perdona, deixem...
Que sí, si ningú diu res... En dos anys més 60 dies més dos anys, llavors sí que acaba... Carai, hòstia, si no els temes s'aterritzarien allà per 20 anys, si ningú li diu res. Però és que, clar, les parts... Hombre, clar que sí.
No.
Pilar, deixem que acabi l'Àlvaro, que carai, després Pilar, falta el Ramon
no
i ens queda 4 minuts.
Que em guanyo la vida sent advocat, no sé si ho saps, eh?
Bueno, jo llegeixo els serveis jurídics.
Sí, però és que els serveis jurídics diuen aquí, si en aquest període de 60 dies i dos anys cap de les parts demana reprendre el procediment, es declara l'acció caducada. Però si una de les parts... Però
per tant... Cal esperar que arribi el venciment... De suspensió.
Clar que no fa falta que arribi el venciment de suspensió. Si alguna de les parts demana...
Vostè ha vist tirar a terra.
Pilar, per favor, em deixes intervenir. És que no es pot ni parlar, tu. No. Quan parles d'alguna cosa que has dit tu, la gent no pot ni parlar, ja. No sé què fer. Si...
Vinga, ens queden 4 minuts. Acabes, Álvaro, i...
Sí, acabo amb els 4 minuts, gràcies.
No, acaba el Ramon.
Ja estan llestos també. Bueno, no, el tema és, si en dos anys, si en 60 dies, passats els 60 dies, cap de les dues parts... una de les dues parts demana reprendre el procediment, es reprèn i ja està, no ha decaigut res. Però si en dos anys ningú diu res, imagina't, a sobre tens dos anys més que ninguna de les parts diu res, llavors sí que ha d'acabar el procediment, perquè les parts han perdut l'interès en el procediment. Vale? És evident, però no, si no... I és el que diu el que tu estàs dient, perquè ho estic llegint de la teva fulla. Llavors, no diem coses que no són. El procediment no ha decaigut, que és el que has dit tu en el seu moment, i hi ha molta diferència del que has dit tu al que estic dient jo, eh? Si decau o no decau, perquè no ha decaigut. No, és igual. La qüestió, des del punt de vista constructiu, el Marco deia que hi ha variables i tal, nosaltres també ens hem anat fixant en les variables i en el moment no és que hàgim anat canviant d'opinió, però quan hi ha hagut un canvi de terç per part del govern actual de senyalar que hi havia una altra parcel·la on es podia construir l'escola, tenint en compte dels problemes que hi ha a la ubicació finalment determinada del bosc, doncs clar, nosaltres avaluem, no? I ho avaluem amb aquestes variables que deia el Marco, que són els diners, el temps, l'oportunitat, no? La ubicació, clar, és que al final tot això importa. I has d'anar canviant de criteri en funció de les variables que hi ha en cada moment. Hi ha variables que no eren al principi, hi ha variables que sí que hi eren. I per això vas canviant d'opinió o vas adaptant la teva opinió a aquestes variables i a les possibilitats de futur que té l'escola. Gràcies.
Ramon, minut.
Jo crec que és molt important que ens centrem en com solucionem tot això i com mirem a futur. O sigui, de retrets i d'interpretacions diferents, en podem fer tots. Però jo trobo molt a faltar una actitud de construcció transversal per part d'aquest equip de govern municipal, no? Hi ha molts més temes, no només amb la qüestió de la mirada, no? Es deia abans de com en la Junta de Portaveus se'ns expliquen les coses per la via d'interpretacions, per la via de trucades, per la via de reunions i només d'acords verbals, i trobo a faltar documents i trobo a faltar reunions de treball i no només d'informació per part de l'equip de govern per tal de construir acords de ciutat i consensos sobre els quals avançar, i crec que aquest és un dels temes prioritaris.
Jo estic d'acord, Ramon, amb això. O sigui, fa falta en això. Hi ha camp per recórrer, per parlar
bé,
de
govern. Doncs, coseta de... molt curta.
Només que el conveni, al principi de mandat, el conveni l'haguessin pogut refer a la Guinardera, com ja volien des del principi.
Val, veurem com avança el tema, cap on anem. El que és una realitat és que el 20 de juny aquest any acaben la primera promoció que va entrar a la mirada i no està posada la primera pedra, i aquesta és la realitat. Llavors, veient també els intercanvis, no?, de retrets, les ganes de construir o no, que tenim conjuntament, realment és un problema de ciutat, com plantejàvem de principi, que caldrà veure quan és una realitat o no, quina direcció agafa. Nosaltres no tenim temps per més, segur que tornarà a ser tema de tertúlia a la mirada en algun moment. Gràcies per assistir, i la informació torna amb el butlletí horari i amb la segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverte.